Radio Vilafranca.
Fem volar la imaginació i compartim històries, històries que podreu gaudir, si us convencem, a la gran pantalla. Són les estrenes d'aquest cap de setmana que ens acosta avui la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Bon dia. Avui hem tingut molt de teatre i ara toca cinema, que no falti.
Exacte, el divendres no poden faltar aquestes estrenes de cinema amb una cartellera que aquesta setmana es presenta molt variada. Et sembla si comencem fent aquest repàs?
I tant, amb què obrim?
Obrim amb L'habitación de al lado.
Cae la nieve. Cae débilmente en el universo. Y cae suavemente sobre todos los vivos y los muertos. Ingrid. ¿Crees que debería despedirme de todos mis amigos?
Creo que deberías hacer lo que te apetezca.
No pienso marcharme sufriendo una agonía humillante.
No sé qué decirte.
Espero que digas que sí.
¿Sí a qué?
Vas a necesitar un abogado.
No, esto es un absoluto secreto.
Dormiré con la puerta abierta el día que la encuentres cerrada. Significa que habrá ocurrido.
He perdido completamente la fe en que la gente actúe correctamente.
Estoy aprendiendo de ella, y tú también deberías. Porque hay muchos modos de vivir dentro de una tragedia.
¿Los escuchas?
¿Qué es de día? ¿Y estás viva?
És la nova pel·li d'Almodóvar, la seva primera incursió en anglès, L'habitación de al lado. Què ens expliques, Fanny?
Doncs com comentaves, és una gran estrena que promet molt. És la primera pel·lícula d'Almodóvar, rodada íntegrament en anglès, amb un elenc internacional que està capitanejat per Julianne Moore i Tilda Swinton, que ha guanyat ja el guardó del Lleó d'Or en el Festival de Venècia. Es tracta de l'adaptació de la novel·la de Sigrid Núñez, Qual es tu tormento, i té en aquestes dues actrius, com comentàvem, la millor encarnació possible de les idees d'aquest director d'Almodóvar, que desprenen, a més, entre elles una gran complicitat. És una història intel·ligent i plena d'emocions i es centra molt en els complexes d'aquests vincles entre els personatges, explorant l'aïllament i també els secrets que s'oculten rere les parets d'un elegant edifici de Nova York. És una pel·lícula per reflexionar sobre aquestes connexions humanes i fins i tot una conversa sobre la proximitat de la mort i l'acte d'ajudar a morir, com ja escoltàvem una mica en el tràiler. Trobem a l'Ingrid i a la Marta, que són dues noies que van ser molt amigues en la seva joventut. Ambdues treballaven a la mateixa revista, però l'Ingrid va acabar convertida en una novel·lista d'autoficció i la Marta, en el seu cantó, en reportera de guerra. Les circumstàncies de la vida les van separar i després de molts anys sense tenir gairebé contacte es tornen a retrobar en aquesta situació extrema, no? Però també molt dolça. I aquesta pel·lícula, com comentàvem, doncs parla dels sense límits de les guerres, dels modes tan distints, no?, en què les dues escriptores s'acosten i escriuen sobre la realitat, cada una en el seu àmbit, i també mostra com elles s'acosten mentre exploren la mort i l'amistat. Què n'ha dit Almodóvar? Ell l'ha definit com una pel·lícula sobre una dona que agonitza en un món que també està agonitzant, i es posiciona com una de les pel·lícules a acumular diferents nominacions als propers Oscars, així que promet bastant.
Sí, la veritat és que hi ha unanimitat entre la crítica. He recollit un parell de comentaris a La Vanguardia. Lliçó sobre la vida i l'amor que convenç. Almodóvar torna a demostrar el motiu pel qual és un dels millors cineastes del nostre país. Pel que fa a les actuacions, Tilda Swinton torna a estar fenomenal. Julianne Moore ens regala una actuació brillant i amb una gran força, amb aquest personatge que té una postura tan complicada que és impossible que no hi acabem empatitzant tots. I a l'ara diuen que aquest canvi d'escenari, la pel·lícula ha estat rodada a Toronto, tot i que se situa als Estats Units, en una gran ciutat, a Nova York, però que tant el canvi d'escenari com de llengua, com dèiem, la primera incursió en anglès d'Almodóvar, li escau i molt al director. O sigui que hem començat per aquesta, perquè potser és la primera opció de totes les que duràs, no?
Sí, sí, és el plat estrella, no?, d'aquesta setmana, de la cartellera. I com comentàvem, doncs, promet molt i haurem d'estar atents, no?, a veure si realment, no?, acaba tenint aquestes nominacions als Oscars que ja s'auguren una mica.
S'acosta Halloween, oi?
Sí, 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 et sembla aquest mes d'octubre, com no podia ser de cap altra manera, que és el mes estrella perquè fa a les estrenes de pel·lícules de terror, no podia faltar una estrena avui d'aquesta categoria i pels seguidors de la temàtica n'arriba una de ben esperada. Parlem de Smile 2.
Tienes que escucharme. Ha pasado algo muy malo. ¿Te acuerdas de Luis Fregoli?
¿Del instituto?
Fui a su apartamento. Y al llegar... ¿Luis?
¡No! ¡Aléjate de mí!
¿Qué? Empezó a sonreírme.
Damas y caballeros, Sky Riley. Estás inmersa en una gran gira mundial.
¿Estás bien? No paro de ver esa cara por todas partes.
Esa cosa es un parásito. Presenciaste una muerte, ahora se ha aferrado a ti.
911, ¿cuál es su emergencia? ¡No!
He seguido el rastro de muertes hasta ti. Nadie ha sobrevivido más de una semana.
Sky, cálmate.
¡No!
Y vuelve a salir ahí.
No, no permitiré que esa cosa me utilice. ¿Cómo lo detenemos?
Primero hay que matarte a ti.
Si em féssiu resumir a mi, diria dues hores de rialla, sang i diversió macabra, però afortunadament la Fanny va més ben documentada. Què hi dius?
Doncs sí, es tracta de la seqüela de l'exitós thriller psicològic Smile, que ja es va estrenar el 2022, i en aquell cas s'explicava els estranys i traumàtics incidents que presenciava una doctora especialitzada en psiquiatria. En aquest cas es torna a estar dirigida per Parker Finn i compta amb Naomi Scott i Rosemary DeWitt com a protagonistes, i com escoltàvem en el tràiler, ens parla de, se centra en aquesta història de l'estrella del pop mundial Sky Riley, que està a punt d'embarcar-se en una nova gira mundial, quan de cop comença a experimentar una sèrie de successos cada vegada més aterridors i més inexplicables. Angoixada per aquest espiral d'horrors i l'aclaparadora pressió de la fama, Sky haurà d'enfrontar-se al seu fosc passat per recuperar el control de la seva vida abans que no sigui massa tard. En aquest cas, Smile 2 manté el ritme de la primera, amb una atmosfera molt pertorbadora, fins i tot més que a la primera part, amb ensurts que et mantenen en tensió durant tota la pel·lícula.
Pels que no sou fanàtics d'aquest gènere i no vau veure Smile, recordar que va ser un dels fenòmens més grans del gènere de terror l'any 2022, que va recaptar més de 200 milions de dòlars i la pel·lícula havia costat 17 milions. I ara aquesta seqüela del super exitàs ha enamorat la crítica professional. El film sembla que serà un triomf i un imprescindible del terror d'aquest 2024. Aquesta seqüela, diuen, és més gràfica, és més tensa i millora considerablement el que es va veure amb la seva predecessora. Per tant, és un triomf assegurat pels fans del terror.
Sí que aquest mes porten uns quants dies que estan... unes quantes setmanes que en parlem una mica, d'aquest gènere.
Sí, sí, tenen on triar i remenar, no es poden queixar.
Exacte. Pel que fa ara, canviem completament de temàtica i ja deixem el terror a un costat, perquè des d'Irlanda ens arriba aquesta setmana una comèdia dramàtica protagonitzada per Laura Linney, Maggie Smith i Kathy Bates. Escoltem ara el tràiler de El Club de los Milagros.
¿Su nombre?
Las Lourdes.
Ese ya está cogido.
Las Milagros.
Mucha suerte. Primer premio, 2 billetes para Lourdes.
¿Y tú por qué quieres ganar un viaje a Lourdes?
Nuestra amiga Maureen siempre quiso ir.
Querría que fuéramos.
No.
Milagros, hacen milagros.
Enhorabuena.
No puedes irte.
Me voy.
¿Qué voy a hacer aquí yo solo?
Vuelve a la cama.
¿Vas a volver, mamá?
Tal vez sí, tal vez no.
Oh, Santa María, Madre de Dios.
No me lo puedo creer. ¿Quién es?
La hija de Maureen. Ha vuelto de entre los muertos.
Hola. No te habría reconocido.
Es lo que tiene que pasen 40 años.
Solo hay una cama.
Tu madre no habría protestado.
Yo no soy mi madre.
Y que lo digas.
¿Por qué te fuiste y nunca volviste?
¿Irme? Me echaron, Aileen. Ahí fue donde se apareció, justo ahí.
Les dijo a todos que se bañaran en estas aguas.
Dicen que está muy fría.
¡Ay, no! ¡Es un milagro!
Siguiente.
Yo no.
No se viene aquí en busca de un milagro, sino a por la fuerza para seguir cuando no lo hay.
Incluso cuando no se cree, siempre hay esperanza, ¿no es así?
¿Ha fallecido su pobre mujer?
Está en Lourdes.
Del Club de los Milagros en diuen una pel·li d'aquestes, a feel good movie, una pel·li que et dona bon rotllo, que et fa sentir bé, oi?
Exacte, aquesta història. On ens situa, on comença? Comença a Dublín, a Irlanda, concretament a Ballyfermot, el 1968. Aquestes tres amigues que escoltàvem, la Lily, la Eileen i la Dolly, guanyen el viatge de les seves vides, una peregrinació a Lourdes. Cadascuna d'elles necessita desesperadament un miracle personal, per la qual cosa aquest viatge sembla com la resposta una mica a totes les seves pregàries. Però quan se'ls uneix la Sheila, que torna a Dublín després de dècades a Amèrica, es reobren profundes ferides del passat i queden al descobert amargues veritats. A mesura que es van enfrontant els uns als altres i accepten el seu passat comú, el grup s'enfronta a revelacions que els canviaran per sempre. De què destaca d'aquesta pel·lícula? Sobretot la presència d'aquestes quatre meravelloses actrius, el missatge conservador que acull, en aquest cas dirigida per Tadeu O'Sullivan, que combina el drama i l'esperança, i és una història, com comentaves, també commovedora, una celebració de la fe i de l'amistat en temps complicats, no? En aquesta Irlanda de 1968, i és una pel·lícula fins i tot bastant emotiva, no? Amb la banda sonora també ens ho indicava una miqueta.
Sí, diuen que no és una pel·li memorable, però que es veu amb moltes ganes en tot moment i que la culpa, sort en tenim, la tenen les actrius protagonistes. Destaquen la carismàtica Laura Linney. Jo em decanto per la Maggie Smith, sempre caic rendida als seus peus. A més, és la seva pel·li pòstuma, no?, perquè ens va deixar fa poc.
Sí, el 27 de setembre.
Sí, sí. Les quatre actrius, les protagonistes, són la gran fortalesa d'aquesta pel·lícula dolça que no té més pretensions que fer passar una estona agradable, com dèiem, a feel good movie.
I avui tenim una miqueta de tot, com ja he comentat durant tot aquest matí, perquè tenim a les cartelleres animació, una veu que ràpidament segur que identificarem només escoltar-la.
Malatat! Super sostenidors! Shinosuke!
Chin-chan?
Em crema el culet!
Ja m'estàs tocant, no et descanses!
De sobte tinc un poder
increïble!
Que bo que és!
Això són superpoders!
El poder d'en Shinosuke s'ha despertat!
Tu no entens res!
Colet! La llum blanca va impactar en aquesta casa i qui la va rebre es va convertir en el superheroi de la justícia! I és aquest marrer!
Torna'm el meu sushi!
Ja!
A totes les sales no, però una bona colla de sales del país, busqueu la llista, s'ha doblat en català i tenim en Xinxan parlant en català com ens té acostumats.
Exacte, no? Com el coneixem, que en aquest cas Xinxan no fa falta massa presentació, tots l'identifiquem ràpidament, sabem de qui parlem. En aquest cas, què ens parlarà aquesta pel·lícula de Xinxan, el superheroi, que val a dir que és la primera d'animació 3D. Doncs en Xinxan està jugant a casa quan una misteriosa llum cau del cel, es precipita sobre ell, concedint-li uns estranys superpoders sense que ell ho sàpiga. Al mateix temps, una llum fosca, en aquest cas, arriba fins a un noi una miqueta gafe, amb el qual s'havia trobat Hiroshi al carrer. Dos enviats del Comitè Internacional de Poders Psíquics de Saitama expliquen als Nohara que aquesta llum blanca ha convertit el seu fill, en Xinxan, en el triat, del qual parla una antiga profecia i que haurà d'enfrontar-se al supervillà que es va crear amb aquesta altra llum fosca. Mentre una misteriosa organització recluta en aquest supervillà que comentàvem, Xinxan haurà d'aprendre a controlar els seus poders per fer front a una amenaça que podria destruir el món sencer. No sabem si aconseguirà sortir victoriós o no. Haurem d'anar a veure-la al cinema per veure-ho. En aquest cas, l'animació i la història van de la mà. Són simples, però al mateix temps efectives, podríem dir, en aquesta nova aventura de Xinxan, com sempre amb un humor molt absurd, però que el caracteritza, però que també resulta efectiu. També destaca en aquesta part més d'acció de la pel·lícula, amb aquesta lluita que manté amb aquest supervillà, una trama que, com comentava, tampoc diu molt, és més aviat senzilla, però entretinguda. I també he llegit que es comenta que es tracta de la millor adaptació al 3D vista en els últims anys dins de la indústria d'animació japonesa.
Sí, perquè és la primera pel·lícula d'anime de Xinxan feta amb 3D, tot i que és la 31 de la saga. Diuen que el superheroi ha arribat tard a aquesta tendència amb aquesta animació amb 3D, CGI, així és com es diu tècnicament, que es distancia de la que s'havia utilitzat anteriorment per intentar ser més fidel a la sèrie original sense renunciar a la innovació tècnica que els fans demanaven a crits des de fa més d'una dècada. Sí. Xinxan, ja el superheroi, doblada al català. Què més proposes?
Ara continuem amb Pàtria i vida.
Bueno, Pàtria i vida trata de cómo seis negros de barrio hicieron una canción y cambiaron la historia de un país.
Their mantra, patria y vida.
Country land and life.
Agarraron el patria o muerte, que es del régimen, y lo viraron.
Patria y vida.
Yotuel had made the song, and the song had become the slogan.
Patria y vida.
Esto es patria y vida.
Es la primera vez que se genera un movimiento a partir de la música.
David contra Goliat. Bueno, en este caso, David tenía una canción como tirapiedra y el lanzamiento fue directo al ojo del gigante.
Y de momento, se va la luz.
A partir de la canción de Patria y Vida se hace más fuerte la represión con nosotros.
Van a tratar de desaparecerte del mapa.
Nos dijeron que teníamos orden de secuestro.
Nos estábamos convirtiendo en los enemigos número uno de la dictadura cubana.
Me partieron la cabeza por aquí.
Y nada, me llevan preso.
Por solamente cantar en una canción.
¿Qué más inhumano que eso?
Michael Osorio es el único músico que está preso por una canción que ha ganado dos Grammys.
En aquest cas es tracta del documental que dirigeix Beatriz Luengo, més coneguda pel seu paper com a cantant, que parla sobre els fets reals que van passar el 2021 quan aquests sis rapers cubans van aconseguir reescriure la història del seu país en una batalla lírica pels drets humans a través d'una cançó, Pàtria i Vida, provocant una revolució als carrers i un fenomen a les xarxes socials. Van aconseguir aquest fenomen, com comentava, de les xarxes socials, tota una revolució amb una discogràfica independent, sense l'ajuda de playlists ni de suport a ràdios, sense estratègies de màrqueting, en un moment que era molt difícil per la música urbana en espanyol, també col·lapsada, no?, per un algoritme que afavoreix doncs, temàtiques més sexuals o ballables, ara amb una cançó denúncia de melodia trista que va aconseguir superar els 450 milions de visites a TikTok i més de 110 milions d'interaccions amb el hashtag Pàtria i Vida a Facebook, Twitter i Instagram. La cançó actualment està prohibida pel règim cubà, que empresona la gent pel simple fet d'escoltar-la, i un règim que també ha condemnat a 9 anys de presó a Michael Osorbo, l'únic raper que continua a l'illa, i ha forçat els altres 5 a un desterrament, entre els quals hi ha Yotuel, el líder del grup Orishas i creador de la cançó, que va ser obligat a un exili forçat, que li prohibeix tornar al seu país, i també Alexander Delgado i Randy Malcolm, gent del duo Gent de Zona, també han reconegut que després d'estrenar aquesta cançó doncs van rebre una trucada de l'FBI alertant d'un ordre de segrest, no? Sobretot aquest drama social ens parla aquest documental Pàtria i Vida, sota la direcció de Beatriz Luengo.
Una cançó que va guanyar 2 Grammys l'any 21, em sembla, i apuntar que la directora, la cantant i actriu espanyola Beatriz Luengo, és la dona d'un dels artífecs de la cançó, de Yotuel.
Exacte, de Yotuel, sí.
I ens portes una reestrena.
Sí, avui parlem d'una reestrena de que no pot fallar, del Spider-Man No Way Home.
Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man ha empezado a traer visitantes. De todos los universos.
Hola, Peter.
No eres Peter Parker.
Perdone, ¿cuál es su nombre?
Doctor Otto.
En aquest cas es tracta de la seqüela de Spider-Man Far From Home i per primera vegada la història cinematogràfica de Spider-Man, el nostre heroi, veí i amic, és desemmascarat i, per tant, doncs, ja no és capaç de separar la seva vida normal dels enormes riscos que comporta ser un superheroi. Peter Parker, desesperat per tornar a la normalitat i recuperar la seva anterior vida, demana ajuda al Doctor Strange per dur a terme doncs, aquest intent de tornar a la normalitat. Però alterar aquesta realitat tindrà conseqüències nefastes per l'heroi de Nova York i els riscos passen a ser encara més perillosos, obligant-lo a descobrir el que realment significa ser ell.
És també al mateix temps l'aventura d'assolir la maduresa per al superheroi aràcnid, que en aquest cas va encarnar Tom Holland. I una última.
Sí, acabem amb l'hora del silencio.
Soy Frank Shaw y él es Dougie Slater de Homicidios. ¿Qué tal?
Tiene que empezar a prepararse para una mayor pérdida auditiva en el futuro.
¿Qué ha visto?
Todavía no lo sé. Es sorda.
No soy intérprete.
Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti. Es lo que hacen los compañeros.
I acabem amb un thriller de suspens amb temàtica policíaca nord-americà protagonitzat per Joel Kinnaman i dirigida per Brad Anderson. En aquest cas, Frank Shaw és un detectiu de Boston que té un accident en un acte de servei i perd l'oïda. Frustrat amb la seva nova vida, Frank contempla abandonar el cos policial, però el seu company Doug el convenç per demostrar que pot continuar sent un gran policia. Ara té un nou rol d'intèrpret de llengua de signes per al departament i té la missió de protegir a Ava, una dona sorda, testimoni d'un doble assassinat. Quan els assassins intenten desfer-se d'Ava, Frank descobreix que haurà de lluitar contra un grup de policies corruptes a qui coneix massa bé.
La Fanny l'ha deixada pel final perquè diuen les crítiques que amb la cartellera tan interessant que hi ha aquesta setmana, L'hora del silencio no seria l'opció primera ni segona, potser, tot i que té una bona durada, 99 minuts. Això sí que està molt bé.
Exacte, però com comentaves, hi ha moltes opcions aquest cap de setmana.
Sí, sí, però vaja, és una pel·li policíaca de tota la vida, ni més ni menys. Una miqueta menys, diuen, perquè no passarà la història, però sí que et garanteix aquests 99 minuts de diversió, d'estar enganxat. Fanny, moltes gràcies i a veure si en aquest cap de setmana.
Adeu, gràcies.
Y eres tú mi canto de sirena. Porque con tu voz se van mis penas Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de que sí ven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos.
Ara són dos quarts de 12 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us saludem en aquest darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem explicant-vos que el municipi de la Bisbal del Penedès ha estat present als Premis Cambra Tarragona 2024, on també hi assistien membres de l'Ajuntament de Calafell. L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, i la regidora d'Igualtat, Paqui Cepas, van assistir a la cerimònia de lliurament de Premis Cambra Tarragona 2024, celebrada a l'emblemàtica Casa de les Punxes, seu de la Cambra de Comerç de Tarragona. L'acte comptava amb la presència destacada de Josep Santacreu, president de la Cambra de Barcelona, i les Cambres de Catalunya, qui va ser l'encarregat de lliurar els guardons a les empreses més sobresortints del territori en quatre categories: excel·lència empresarial, internacionalització, digitalització i innovació i, finalment, també sostenibilitat. La comarca del Baix Penedès va estar representada per tres autoritats municipals, a més de les representants de la Bisbal del Penedès, i va assistir també Maria Lluïsa Lastra Flores, regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Calafell. I comença la 34a roda de teatre de l'Alt Penedès amb la incorporació d'un grup de Sant Sadurní i 8 obres noves. La 34a edició de la roda de teatre, de fet, ja va començar diumenge passat a Cal Rubió amb l'obra Quines vacances, del grup Cacaiba Teatre de Sabadell. En aquest cas va ser un grup convidat, ja que cap agrupació de la Gran Tap podia assumir aquesta primera funció. Una de les novetats de la temporada és la incorporació de Sant Sadurní a la roda de teatre. En aquest cas, dels 12 grups que participen, 8 estrenen obra nova aquest any i 3 textos són de creació pròpia. A més, cal destacar que el grup TAT Teatre representarà dues obres. Les representacions continuen ja aquest proper diumenge a les Gunyoles d'Avinyonet i la cloenda serà el dia 27 d'abril a Sant Cugat Sesgarrigues. Sumant, entre la primera representació que es fa aquest cap de setmana i la del dia 27 d'abril, un total de 28 actuacions a la comarca de l'Alt Penedès. Santa Fe del Penedès viu aquest cap de setmana la seva festa major. El pregó de la festa el pronunciarà avui Eduard Inglada, veí de Santa Fe, a 2:15 de la nit. Seguidament hi haurà representació de l'obra Monges a les xarxes amb Teatre de la Gent Gran. Dissabte, a 2:15, es programa una caminada als Pins de Calferret. A l'una del migdia hi haurà tornada i repic de campanes amb vermut popular. Ja per la tarda, a 3:15, hi haurà el campionat de truc, a 6:15, actuació de balls populars, i a 7:15, correfoc infantil, per donar pas al gran correfoc amb la participació de les colles de Santa Fe, Sant Sadurní i Masquefa. Seguidament, el piro musical del correfoc a la plaça de l'Església per seguir amb la nit jove amb la traca, Pide Sorres i DJ Kala. El diumenge a les 7 es programen matinades, a 10:15 l'ofici solemne de Santa Fe i en acabar la processó. I acte seguit ballada de sardanes amb la cobla Aires de la Terra i l'orquestra Costa Brava posarà música al concert i ball de festa major a partir de 7:45 del vespre d'aquest diumenge. I parlem també d'informació vinculada a les activitats esportives, en aquest cas dir-vos que el noi a Freixenet jugarà aquest dissabte a l'Ateneu a partir de 7:45 de la tarda, el partit corresponent a la tercera jornada de l'Hockey Lliga. Els sadorninencs rebran el Caldes i afronten la cita amb la confiança del triomf per 4-1 del dimarts passat davant del Vic. El tècnic Carlos Cortijo tindrà el dubte, però, per lesió de Jordi Bargalló, que s'ha perdut ja els dos primers compromisos de Lliga. Per la seva banda, el Caldes encara no ha sumat triomf en les dues primeres cites del calendari després d'un empat amb l'Alpicat i la derrota contra el Calafell. L'estadística afavoreix els sadorninencs, ja que el Caldes no ha guanyat mai cap partit de l'Hockey Lliga a l'Ateneu de Sant Sadurní.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès. de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Són 2:15 i 5 minuts. Hem obert el programa pràcticament amb esports i el tancarem amb més esports. I és que avui abaixarem el taló conversant amb el sadorninenc Pere Bàries, el nou director tècnic i seleccionador espanyol d'hoquei patins, que ja ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
I tancarem programa avui, com bé dius, conversant amb el nou director tècnic i seleccionador espanyol d'hoquei patins, el sadurninenc Pere Bàries, que ens acompanya ja aquí als estudis de la ràdio. Pere, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Ara feia uns mesos que no xerràvem, estàvem acostumats a tenir-te aquí els micròfons del Penedès en xarxa setmana rere setmana comentant tot el que passava amb el Noia. Nova etapa, com estàs vivint aquests primers mesos d'aquesta nova etapa?
Gairebé 4 mesos, sense premsa. La veritat que tot just acabo d'aterrar. Sí que era un acord tancat de fa més mesos, però en plenes competicions que han hagut durant l'estiu, entre Europeu Sub-17 i després els World Roller Games, que són una competició que absorbeix molt de temps i molta feina a tothom, doncs no vaig poder començar a treballar una mica abans del que realment marcava l'inici de contracte. I en qualsevol cas, doncs ara doncs, tot just acabat d'aterrar, vaig debutar podent anar a la Supercopa d'hoquei patins a la Corunya i ara doncs, posant-nos fil a l'agulla, intentar doncs, acabar de perfilar els equips tècnics de les diferents seleccions, amb algunes continuïtats i després algunes novetats també, i per poder anar treballant el dia a dia, això per lo que seria la part de la faceta de director tècnic i amb ganes de poder treballar quan arribi més endavant les competicions també com a seleccionador.
Feia mesos que s'havia tancat aquell acord. Jo recordo quan en el moment en el que el Guillem Cabestany va oficialitzar, no?, que seria entrenador del Calafell, i una miqueta abans, quan el Ferran va dir que marxava del Calafell, ja tots vam començar a moure fitxes. I tots una miqueta en el món de l'hoquei, els que el seguim de prop, sabíem que series el nou seleccionador fins que no es va oficialitzar, no? Eren aquells mesos de dir, bueno, ara esperem a que es faci públic.
Sí, d'entrada perquè, bueno, amb el Guillem tinc molt bona relació i l'he ajudat sempre que he pogut i ell m'ha ajudat molt també sempre que ha pogut. I d'entrada, doncs, malgrat a títol personal, doncs, ell ho sabia i jo ho sabia, doncs, es tracta també de tenir una mica de respecte, no?, a la feina que fa cadascú, i el Guillem doncs, ha treballat de forma molt professional i de forma exitosa, a més, que això és el collonut, no?, fins a l'últim moment, no?, guanyant els World Roller Games. Per tant, doncs, tocava tenir paciència, no publicar res i esperar doncs, que acabessin les competicions per realment oficialitzar-ho. I així ha sigut. Però sí, són uns mesos perquè en aquest esport, doncs, que per mi és molt gran, però a la vegada doncs, també és petit i tothom s'atreveix doncs, a parlar-ne, et preguntaven, sobretot gent que tenen amb molta confiança i pues no pots dir tu el que voldries dir a l'espera de que s'oficialitzi.
Pere, comentaves, no?, que amb el Guillem heu après molt. Amb ell vas anar a Argentina amb la selecció, si fem una passa enrere, però també havia jugat al Noi amb ell, i recordo a la Copa del Rei del 2008.
Sí, sí, crec que vam coincidir 3 temporades en 3 etapes. Ell, al principi, crec que és la temporada 90... faig memòria, però 96-97 vam jugar junts aquí al Noia, ell venia de Vilafranca, ell era júnior, jo crec que era el meu primer any de sènior. Aquell any quedem 5 anys de l'hoquei lliga, llavors ell fitxa pel Liceu. I crec que al cap de 2 temporades va tornar a venir, va estar una temporada més aquí al Noia, crec una, és que no, ara no ho recordo, i llavors va fitxar per l'Igualada, i al final, doncs, la meva última temporada com a jugador del Noia, vam tenir la sort, no? La temporada 2007-2008 de guanyar la Copa del Rei a Igualada i coincidint, a més a més, doncs, fèiem per Diago tàndem a la línia per Diago de darrere, de construcció de l'equip.
Pere, abans fora de micros parlàvem d'aquests primers mesos lluny de ser tècnic d'equip després de tants anys i de com estàs vivint aquestes primeres competicions d'una manera diferent.
Sí, no vull que soni malament, però és la realitat. Vull dir, estic molt feliç, molt tranquil, una mica així més allunyat del dia a dia, perquè penso que, i és un dels motius perquè en el seu moment vaig comunicar al noia que no volia continuar, que necessitava no continuar, és perquè el dia a dia m'absorbia molt de temps, m'estava esgotant. Jo crec que hi era un tema gairebé de salut també, llavors necessitava parar del dia a dia, i ara doncs em trobo que disposo de més temps, no diré més temps lliure, però més temps per mi, per la família, per la meva feina també, a la cava. I ara mateix, doncs, la veritat és que em sento molt feliç tal com estan anant les coses, des d'aquest punt de vista més tranquil també, i per altra banda, doncs, disfrutant de l'hoquei, però d'una altra manera, no? D'una manera més tranquil·la, més, entre cometes, més passiva, mirant doncs molts partits, perquè vaig tenir la sort de poder anar a Itàlia i veure la fase final dels World Rally Games, disfrutant tant de la selecció femenina, que també va quedar campiona del món, com de la masculina, pensant en hoquei 24 hores al dia, però des d'un punt de vista més analític, no tan visceral com ho feia potser el dia a dia. I ara doncs fins fa poc vaig poder anar a la Corunya a disfrutar també de la Supercopa, a disfrutar treballant, perquè al final doncs hi vaig anar també com a nou seleccionador, però disfrutant i veient l'hoquei d'una altra manera, d'una mica més tranquil·la. Per tant, doncs, de moment, per sort, doncs, molt bé. Ja m'han avisat, o Guillem ja em va dir, i altres m'ho han dit, que d'aquí uns mesos m'enyoraré molt del dia a dia, però de moment no és el cas.
Quan arribin aquestes fases finals, no? Els play-offs, a la Copa del Rei, aleshores el coquet aquell tornarà a sortir.
Segur, perquè són competicions molt, molt atractives, que cada any doncs et feia molta gràcia quan arribaven aquells moments. De fet, treballaves tota la temporada per aquells moments, i eren els moments més xulos de la temporada, i segur que quan arribin els enyoraré, però ara mateix doncs disfrutant-ho d'una altra manera.
Els podràs viure com a aficionats des de la grada, no?
Sí, segur.
que també està bé. Pere, com enfoques aquesta nova etapa com a director tècnic, com a seleccionador espanyol, amb similituds i diferències, òbviament, amb les anteriors, com a tècnic de club, amb més temps lliure, com comentaves, com a mínim a nivell hoquei. Com t'ho planteges, això?
Bueno, d'entrada m'haig d'adaptar a una nova manera de competir, que és que, a fi al cap, tinc una responsabilitat, que és que estic entrant en una de les seleccions favorites a lluitar per títols. Per tant, doncs, el nostre objectiu és lluitar per aquests títols, jugar a finals i intentar guanyar-les. Això és una evidència. Però més enllà d'això, també, a mi se m'ha encomanat també, doncs, intentar doncs, que les seleccions, doncs, sota el meu punt de vista, sota el meu parer hoqueístic, doncs, tinguin una identitat pròpia i una personalitat pròpia, i que, per dir alguna cosa, doncs, que veient una selecció doncs puguis veure, entre cometes, puguis identificar la resta de seleccions, no? I aquesta és una mica també la feina que hauria de fer com a director tècnic, doncs, de mirar doncs que tant la sub-17, sub-19 masculina, i també doncs, en certa manera, la sub-17 femenina, l'absoluta femenina, doncs, tinguin un patró de joc i una filosofia de joc semblant a la que entenc jo que ha de funcionar. Això tampoc és un puny a part a la feina que ha fet el Guillem, perquè el Guillem em sembla que ha fet una feina bestial. Jo, com a mínim, sota el meu punt de vista, em trobo una selecció o una federació a nivell esportiu, en el que és la secció d'hoquei i patins, molt endreçada. Segur que sota el meu punt de vista doncs hi haurà coses que potser es poden canviar o s'haurien de canviar, però no, no sé si millor, entenc que millor, però tampoc tinc ara mateix judici de valor per dir-ho. Simplement, doncs, sota el meu punt de vista, coses que es poden fer diferents, però en qualsevol cas no comparant amb el Guillem, perquè em sembla que ha fet una feina bestial. Ja no dic esportivament, perquè guanyar gairebé tot el que es podia guanyar, sinó també d'endreçar, de com gestionar el dia a dia. Evidentment, jo com a seleccionador, doncs la meva feina, la meva tasca estarà molt concentrada en les competicions que hi hagin, d'europeus i de World Roller Games, o de torneig de Montré també. Per tant, doncs és molt, molt més estacional la feina del dia a dia. A pista em refereixo, però després també hi ha una feina de gestió, diguem-ne, menys agobiant en el dia a dia, però que també s'ha d'anar fent, que requereix de setmanalment dedicar hores també a la gestió d'altres seleccions, de controlar jugadors, de supervisar com es fa els controls sub-16, sub-17, sub-19, etc. Una sèrie de feina que per a mi sembla que n'hi hagi menys, però ja m'han advertit de que no m'avorriré gaire. Per tant, doncs, bueno, una manera de treballar diferent, sense l'angoixa del resultat setmanal, del dia a dia, però que sí que a llarg termini doncs, necessitem de fer una bona feina per quan arribin les competicions arribar ben preparats.
Però en el cas de l'absoluta masculina i també de la resta, no? Però sobretot aquesta que l'agafes en un moment en el que ve de ser la campiona, el rival a batre, no sé si això és una mica una pressió, entre cometes.
No, per mi no és cap pressió perquè sé on vaig a entrenar. És una de les seleccions favorites, igual que ho pot ser Portugal, Argentina, Itàlia i França en World Roller Games o sense Argentina els europeus. I a més dintre d'aquestes seleccions, que penso que Espanya és clara candidata. Ara, això per vestir la samarreta no et garanteix res. Toca treballar molt i dur, però en qualsevol cas a mi tampoc se m'ha posat la pistola al pit de dir has de guanyar sí o sí i la teva continuïtat depèn de la victòria sí o sí, sinó que m'han exigit, això sí, treballar dur, treballar fort, mantenir un criteri de treball, tenir personalitat, que les seleccions siguin identificables en totes les categories, i evidentment, això no m'ho han dit, però ho entenc, que hem de jugar a finals i intentar guanyar. Està claríssim que el contracte d'un entrenador depèn molt en aquests casos també dels resultats i no sóc un inconscient, ho tinc claríssim això, però sí, és cert que també penso que estic en un lloc on fins a dia d'avui s'ha valorat bastant, s'ha tingut paciència també, s'ha valorat bastant la feina dels entrenadors i amb això no em sento pressionat de que hagi de guanyar sí o sí cada dia o cada partit, entenent que, evidentment, estic en un equip o una selecció aspirant a guanyar i, per tant, que hem de competir per tots els títols.
Ara, Pere, podràs jugar una mica allò que ens agrada tant als aficionats de l'hoquei, que és agafar la llibreta i mirar jugadors.
Sort que no miro massa les xarxes socials, perquè suposo que quan arribi el moment, doncs... fallaré molt en la selecció, segur, perquè... ja ho he vist quan el Guillem feia les seleccions o altres seleccionadors, que tothom juga a ser seleccionador. Jo també, evidentment, com a entrenador he jugat a ser seleccionador, però em sembla que tothom intenta fer en cada moment de la temporada el millor equip possible per quedar campió, i aquest serà el meu objectiu, entenent que hi ha jugadors que poden arribar amb molèsties, altres lesionats, d'altres que no i que seran importants, d'altres que poden potser encaixar millor en el meu model de joc que el que puguin encaixar potser amb el del Guillem o potser amb l'antecessor Domínguez. Bueno, ara és no va debutar, per tant, Domínguez. Depèn de diuen en castellà, no? Cada mestre lluga un sol i brillo, doncs depèn una mica de tot. Però sí, tothom jugarà a ser entrenador. Però això també és la gràcia d'aquest càrrec d'aquest càrrec en qualsevol esport, no? Que tothom es veu capaç de jugar a ser entrenador, però això també està bé. Això també està bé. Vol dir que estem vius, no? I que tenim ganes de que les coses vagin bé.
Pere, quan t'estrenes amb la selecció espanyola en competició?
és que de moment tot és oficiós, fins que no sigui oficial doncs costa dir-ho, però en teoria per Setmana Santa hi ha europeus sots 23 i al considerar-se també una selecció sènior, jo també sóc entrenador dels sots 23 i serà el debut, però la falta de confirmació oficial no sé dates ni lloc, per tant doncs no puc parlar-ne més perquè no seria potser diria mentida si no em vull dir cap, vale? Però teòricament per Setmana Santa debutaré amb la selecció sots 23.
Properament el calendari s'acabarà de fixar i per tant sabrem del cert quan t'estrenes. Parlaves i ja en aquests minutets finals a mi m'agradaria entrar més en aquesta vessant personal, en aquest moment, no?, en poder tenir més temps per la feina, per la família, després de moltes temporades molt exigents, primer com a jugador i després com a entrenador de club.
Bueno, necessitava, com he comentat abans, necessitava parar del dia a dia, de l'angoixa del dia a dia, de viure, entre cometes, no en una pressió constant, perquè si vols competir, si vols ser esportista, la pressió existeix, però sí el fet el partit setmanal o els dos partits setmanals exigien arribar molt preparat. Això exigia fer no només molt treball de pista, sinó molt treball fora de pista, de preparació de partit, d'anàlisi de rivals, d'anàlisi a través de vídeo, de gestionar moltes coses, al final també doncs temes personals també de jugadors, de convivència, al final és impossible que al llarg d'una temporada cap jugador de l'equip, cap persona de l'estaf tècnic tingui algun problema, ja no parlo de l'hoquei, parlo a nivell personal, a la feina, en família, etc. Gestionar totes aquestes coses doncs et porten molt al límit el dia a dia. Jo, a més, doncs, també tinc la sort de treballar per mi i m'ho podia gestionar, però també haig de dedicar-hi moltes hores a la feina, llavors hi hauria moments que qui ho sortia pagant principalment era jo i després la meva família, perquè doncs disfrutava poc d'ells i ells disfrutaven poc de mi. Ara tinc la sort de fins a dia d'avui, també és veritat que venim de l'estiu i suposo que ara també hauré de començar a fer alguna mica més de feina el dia a dia amb la federació, però de poder disfrutar una miqueta més de la família. Un exemple clar és que puc portar el meu fill a entrenar a futbol gairebé tots els dies, alguns partits sí que me'ls he perdut perquè el cap de setmana ja seguia veient partits d'hoquei, però bueno, teòricament tinc més facilitat per dur el meu fill a futbol, per conviure també aquestes hores amb ell en el trajecte de portar-lo a l'entrenament i poder parlar amb ell, algunes hores més a casa amb els altres fills que tinc, perquè tinc dos fills més, que també requereixen del pare i evidentment de la meva parella, que també que ja em van conèixer dintre el món de l'esport, per tant sap de l'exigència que tinc jo cap a aquest esport, però que també hi ha, evidentment, com totes les parelles necessitem de temps per nosaltres i això doncs segur que ens ha millorat fins a dia d'avui i ens millorarà. Torno a repetir, segur, suposo que aquí uns mesos doncs m'allunyaré del dia a dia, però ara mateix doncs estic en un moment dolç de vida, aquesta és la veritat, em sento molt feliç, estic molt content per com van anar les coses, per com m'estan anant esportivament, parlant d'hoquei, però també com m'estan anant en un tema personal, tant amb la família com laboralment, per tant doncs estic en un moment dolç, molt feliç i tant de bo doncs continuï així.
Pere, per acabar, ara que tot just arrenca l'Hockey Lliga, arrenca la temporada, abans parlàvem d'allò de jugar a ser seleccionador, doncs ara podem jugar, no?, a saber què esperem d'aquesta temporada 2024-2025, allò de, no sé si de qui guanyarà la Lliga, però sí de quin equip serà l'equip revelació, que també ens agrada molt jugar sempre això, o com anirà una mica la competició. Com te l'imagines?
Bueno, jo crec que a la llarga hi haurà poques sorpreses. A la llarga crec que els equips acabaran situats en evidentment, lo normal és que hi hagin canvis d'una temporada a l'altra, classificatoris, però no crec que hi hagin canvis dràstics en la classificació. O sigui, el Barça seguirà sent el favorit número 1 a quedar primer de la Lliga regular. El Rissau s'ha reforçat molt bé, per tant serà un os molt, molt dur, per no dir que potser és el favorit màxim per quedar segon de l'Hockey Lliga, sota el meu punt de vista, però ho veurem, perquè, evidentment, conec molt a Juan Copa i no conec prou la idiosincràsia del club, però sé que és un club molt ambiciós i que segur que no tenen prou en quedar segons, segur. Però també el Reus sempre competeix bé, aquest diumenge el vaig poder veure a Igualada, d'hora que no ha tingut baixes importants i segueix competint a un nivell altíssim, perquè segueix tenint jugadors amb molt talentosos i a més, amb una fornada de jugadors joves molt important. El noi a Magrà començant amb derrota, estic convençut que estarà també a les places capdavanteres lluitant, pensant que l'estrany és que el noi quedi segon i que les, evidentment, estic convençut que perquè conec els jugadors, l'ambició que tenen, el seu objectiu serà quedar-hi, però que el noi sigui tercer, queda quart o queda cinquè, també és, penso que està dintre de la normalitat de club. Per tant, penso que estarà lluitant per aquestes places, igual que el Calafell, que ha hagut molts canvis, però penso que ha juntat un equip molt, molt més jove, amb molt de talent, no només amb un entrenador, sinó amb un cos tècnic d'un nivell molt, molt alt, que farà que rendeixin molt bé. El Voltregà sempre és un os, i més amb el Ferran, doncs, que és un entrenador que fa competir molt bé els seus equips, segur que serà un os duríssim. Suposo que em deixaré algú, eh? Però, i els equips, no vull faltar respecte a ningú, però penso que tampoc cal ser massa atrevit per dir, doncs, que normalment els equips que pugen són els equips que tenen números de patir. Mm-hmm. Ara, això és esport i està tot obert i tot per fer, però clar, si hagués d'apostar, us diria que els tres que han pujat, doncs, els hi tocarà patir per salvar la categoria, perquè d'entrada s'hauran d'adaptar a una categoria que és molt més dura del que és la plata.
Doncs Pere, amb això ho deixem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Penedès en Xarxa, que vagi molt i molt bé, i fins la propera.
Moltes gràcies.
Acomiadem aquí aquest divendres 18 d'octubre i la setmana el Penedès en Xarxa se'n va de cap de setmana. Gaudiu-lo i fins dilluns.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.